L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Mi nombre es Paola. Mi hija, Alicia, fue diagnosticada con un rabdomiosarcoma embrionario. No teníamos ni idea qué era, ni es que no sabíamos ni qué estaba pasando. Mientras nos daban el diagnóstico, yo no entendía, no sé qué estamos haciendo aquí. Y una niña de 4 años, yo no entendía nada, solo tenía idea de decirle al oncóloga, bueno, ¿es cáncer, sí o no? Sí, y era un tumor además muy agresivo, un cáncer que no es común, con pocas opciones de tratamiento, justamente por eso. Y ahí empezó nuestra lucha como familia y lo afrontamos pues lo mejor que pudimos.
Benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit la Paola, la mare de l'Alícia. A Catalunya hi ha 1.500 infants amb necessitats de cures pal·liatives i uns 1.500 més que requereixen una atenció complexa. I cada any atenció mor una mitjana de 400 menors. El diagnòstic d'una malaltia greu infantil que amenaça o limita la vida de manera crònica és un tsunami per a una família, que ha d'assumir el rol de cuidadors 24 hores al dia i que s'enfronta a un fet antinatural i devastador, com és la mort d'un fill o filla. D'aquí la importància dels equips de cures pal·liatives pediàtriques. En parlem avui amb
Sergi Navarro, pediatre, responsable de la unitat de cures pal·liatives pediàtriques de l'Hospital de Sant Joan de Déu. Anna Barderi, llicenciada en psicologia i gerent de la Fundació Vilavecchia. Gemma Gómez, infermera de la unitat de pal·liatius pediàtrics de l'Hospital Taulí de Sabadell. I els testimonis de la Paola i la Carina. I acabarem amb el concurs dels llibres per somiar del Jaume Centelles.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
Tot i que la medicina ha avançat molt, malauradament encara hi ha 400 defuncions anuals de nens d'entre 0 i 9 anys per la malaltia. Manel Balcells.
Doncs avui a l'ofici d'educar farem aquest mapa de pal·liatius pediàtrics a Catalunya. La setmana vinent se celebra el Dia Mundial de les Cures Pal·liatives. Obrirem, per tant, una finestra a què són aquestes cures pal·liatives pediàtriques. Que no es pugui aturar l'evolució d'una malaltia no vol dir que no hi hagi res a fer. Aquest és el plantejament de les cures pal·liatives. La intervenció de l'equip de cures pal·liatives, atenció, no és una sentència de mort, no són el doctor mort. I segons alguns estudis, de fet, aquest acompanyament allarga la vida en qualitat i quantitat, va dir la doctora Cecily Saunders. Importes perquè ets tu, i tu importes fins a l'últim minut de la teva vida. I nosaltres, els pal·liatius, farem el que puguem, no només per ajudar-te a morir en pau, sinó perquè visquis fins que moris. I diu el pediatre Sergi Navarro, que ens acompanya, coordinador de les unitats de cures pal·liatives pediàtriques a Catalunya. No estem preparats per entendre que els nens es moren, i afegeix, l'atenció pal·liativa pediàtrica és un dret, no un privilegi. Sergi, quina és la mirada d'aquests pal·liatius pediàtrics? Sergi, ho extendrem a la Gemma, és a dir, a tots els que sou avui a la taula. Quina és aquesta mirada particular?
Bueno, és una mirada totalment, que diem, integral. Integral, integrada, integral en el sentit de que és multidimensional i que no separa per caixetes la persona i la família, sinó que té en compte aspectes físics, no? De dolor, de control de símptomes, de millora de qualitat de vida, però també de la part psicosocial i espiritual.
Tenint en compte que aquesta mirada és una mirada d'acompanyar i, com deia jo, de no sentenciar, sinó que el moment de pal·liatiu, Gemma, és un moment en el que comença una història diferent, no és un final, és un principi d'una altra història.
No, totalment. Nosaltres sempre diem que no treballem per la mort, sinó que treballem per la vida i per acompanyar aquests moments de vida, sigui el temps que sigui, i fer-la el més plena possible pel nen, per la família, per l'escola i per totes aquelles persones que estan al voltant d'aquest nen malalt.
Curiosament, per tant, avui farem un programa ple de vida, però un programa ple de vida per acompanyar la mort. Això pot semblar contradictori, però no és així, no? Un llibre que ens servirà per seguir el fil és el llibre Seguirem vivint, que és el testimoni de l'acompanyament a la mort d'una filla, no? I en aquest llibre un fragment diu: quin és el valent que diu al moribund: tranquil, no passa res, t'estàs morint, no et preocupis, et farem costat en el que calgui. Ben al contrari, tots volem salvar el moribund, però clar, som mortals, no? Per què donem tanta importància al naixement i ens costa encara tant el comiat, la mort, no?
Hola, Elisabet. Doncs ens costa molt perquè hi ha molt patiment i perquè no volem veure aquesta part de la vida. Quan preguntaves quina és la mirada de, que hem de donar a les cures pal·liatives, seguint el que deia la Gemma, també és la mirada sobre la vida. A vegades la malaltia comporta tant patiment que fa que no veiem el nen que hi ha al darrere i a la seva família. I cal ajudar en tots els aspectes, evidentment amb la part mèdica, d'infermeria, també amb la part social, de lleure, d'activitats, de joc, de diversió. És un nen. Per en sobre de tot, és un nen o una nena.
Diu el teòleg Xavier Maloni, llevadores de l'eternitat. Buf! Com heu arribat fins aquí, Gemma, Sergi?
Bueno, quan a història.
Sí, sí, què us ha portat a acompanyar un moment vital com és un acompanyament de final de vida, no? D'una criatura. Atenció, que això són paraules majors.
Sí, jo crec que bueno, aquesta volta que li dona el Xavier Meloni és molt significativa de com li podem donar la volta al tema, no? I lo gratificant que pot ser acompanyar situacions de tanta intensitat en la que aprenem en cada cas i que realment és un honor, i ho diem sincerament, el poder compartir aquestes històries amb aquestes famílies i especialment amb els nens, també, que ens ensenyen moltíssim.
Sí, Gemma, tu com hi has arribat? Clar, el Sergi m'ha al·ludit la pregunta de per què va triar aquesta opció i m'ha fet una resposta genèrica.
Bueno, la part de vocació és una part segur que ens porta de manera, no, magnètica cap a aquest món. Ja durant la carrera, doncs, som molts els que ens vam interessar per aquesta part de final de vida, no? Pel misteri que suposa la mort, també, però per acompanyar i per millorar la qualitat de vida d'aquelles persones que s'enfrenten a aquest moment. I això a mi, quan em van parlar de pal·liatius a la carrera, em van parlar de família, i a mi allò em va captar, perquè no m'havien parlat fins a sisè de carrera de la família i del benestar i del patiment emocional, espiritual de les persones.
Gemma?
Bueno, en el meu cas, jo sempre havia tingut claríssim que volia ser infermera pediàtrica, claríssim, fins que vaig anar a parar a una unitat de cures pal·liatives d'adults a fer pràctiques a la carrera. I vaig dir, ojo, ara ja no sé què m'agrada més.
Per què vas dir aquest ei, ojo? Què vas experimentar?
El que em va moure a dins, viure aquelles situacions tan doloroses, a vegades, bueno, sovint tan doloroses, però acompanyada d'aquella manera tan humana, persones que no coneixen a l'altra persona que hi ha al llit i la cuiden d'una manera com si fossin família. Aquelles infermeres que van ser les meves tutores de pràctiques, per mi, eren increïbles. Jo vull ser com elles, però és que jo vull ser pediàtrica. I al final vaig decidir tirar per la pediatria, fins que fa 7 anys, doncs, se'm va donar l'oportunitat de poder fer les dues coses que més m'agraden. I, bueno, va ser una miqueta gràcies a la Fundació, gràcies als nostres hospitals, poder juntar les dues coses. Jo ara mateix crec que no podria fer una altra cosa que el que faig ara. És, com deia el Sergi, és molt vocacional. Realment, si no ho sents, a vegades costa d'entendre.
Avui a l'Ofici d'Educar intentem entendre-ho. Farem un mapa de pal·liatius pediàtrics a Catalunya.
A vegades se'n fa un ús amb les emocions.
Quan una criatura està malalta, emmalalteix tota la família sencera. Gómez Batista a l'entorn.
Doncs l'Hospital de Sant Joan de Déu disposa d'una de les unitats de pal·liatius pediàtrics referents a l'estat espanyol. Creada el 1991, ofereix un equip interdisciplinari, el que ens deies abans, Sergi, amb metges, infermeres, un psicòleg, un treballador social i un agent espiritual per acompanyar aquest final de vida, no? Que pot ser curt o pot ser llarg, tant de l'infant com de la família, no? I això no vol dir que per la família aquest diagnòstic, doncs, és un tsunami, no? que necessita tot allò que oferiu. No? Què és el que oferiu a les famílies? Què oferiu a l'infant i què oferiu a l'entorn? No?
A l'infant és el, per nosaltres el focus principal, no? I el que hem de mantenir, doncs, aquest, com deia l'Anna, no? El mantenir que segueixi sent un nen, no? Dintre de la malaltia, d'una malaltia que sovint és greu, amb moltes visites, amb moltes intervencions, i que per tant aquestes intervencions s'acompanyen també moltes vegades de procediments dolorosos i de símptomes que a vegades són de difícil control, ja sigui per la malaltia o per inclús per les teràpies intensives que fem, no? Per tant, aquesta part de maneig de dolor, de millorar la qualitat de vida, és un pilar fonamental, no? El que aportem. I per això ens presentem com un equip que pretén millorar aquesta part, no? Per trencar aquesta idea de que els de paliatius entren, no?, quan ja s'acosta al final i sempre hi ha un impacte que et remou que entri l'equip de paliatius, perquè t'està dient que les coses, doncs, no estan com a un li agradaria, no? Però no canvia que entri l'equip o no. I llavors el que es pretén és realment, doncs, aportar aquesta millora en el benestar, que després les famílies, quan algunes, doncs, ens deixen de necessitar, també pensen, ostres, doncs jo vull seguir que estigueu, no?, al nostre costat per tot el benefici que ens aporteu.
I dius tu que no mentiu a les criatures, no? Que quan una criatura pregunta sobre la seva malaltia, dius que li torneu la resposta, no? Com va això? Què es diu? Què no es diu? Com es diu?
La pregunta, no?
Exacte.
Sí. Bueno, moltes vegades el que hem après, no? Sobretot de la part de psicòlegs, de treballadors socials, que ens expliquen, no?, de les infermeres, de com de dirigir-nos a aquest infant que fa aquesta pregunta i que a vegades sembla que et posa entre l'espasa i la paret, no? Quan en realitat els infants, doncs, moltes vegades volen saber, doncs, des de si poden comptar amb l'altra persona, amb l'interlocutor, o si el poden tenir com a referent, i a vegades, doncs, fan la pregunta i quan els hi tornes de, ostres, un nen que et pregunta que si s'ha de morir o què li passarà, és perquè algú ha vist, algun nen a l'hospital ho ha vist, els nens parlen, no? Hi ha un estudi molt interessant que parla de com els nens parlen en el lavabo dels hospitals de dia, no? De les seves malalties. Vull dir que els nens saben molt més del que un podria pensar i que quan pregunten alguna cosa és perquè alguna cosa hi ha al darrere. I quina millor manera, doncs, d'explorar-ho. Perquè a vegades, no?, podríem donar-li una informació que potser no necessita perquè simplement, com et deia, vol saber si tu estàs allà disponible i no defuig d'estudi de donar-li una resposta, no?
I les infermeres, què fan les infermeres per acompanyar aquest dia a dia, no? I quines preguntes també, segurament, es troben per part dels infants i per part del pare i de la mare, no? Que també cal saber dosificar, no? Què expliquem, com ho expliquem, en quin moment ho expliquem...
Uh-huh. És molt important la comunicació entre l'equip per saber ben bé què ens han preguntat a cadascú i en quin moment està cada família i què hem de respondre en funció del moment en el que estan. Però sí que és veritat que sovint les infermeres... rebem totes les preguntes que no s'atreveixen a fer els pediatres, no? Doncs perquè moltes vegades fem visites en solitari o passem més estona a peu de llit, doncs perquè passem més estona i establim un vincle a vegades una miqueta diferent. El vincle hi ha amb tot l'equip, però sí que moltes vegades amb les infermeres en hi ha una miqueta més.
Construïu confiança. Com es construeix la confiança en una situació tan delicada? Clar.
Estan presents. Tot l'equip està present. Però...
Què vol dir estar presents? A veure, digue'ns-ho.
Què vol dir? Quina pregunta més difícil. Estar present vol dir intentar ser-hi sempre a les bones i a les dolentes, no? Està molt bé estar al costat de la família quan hi ha una agudització i quan el nen no està bé perquè realment has de ser-hi, perquè has de fer un control de símptomes, has de donar un suport psicològic i emocional, has de donar suport social, però també hi hem de ser quan el nen està bé i està estable, perquè les famílies han de perdre aquesta sensació de que només hi som quan hi ha una cosa dolenta, no? Per tant, hem d'estar sempre presents i són molt importants aquestes visites que sovint fem sense cap altre motiu que anar a dir hola. No, no només anem quan el nen està molt malaltó o quan hi ha una agudització, sinó que potser un dia truquem, escolteu, com esteu? Esteu bé? Sí, com ho teniu demà? Demà passarem. I et diuen, però estem bé. I els diem, ja, anem a veure com estem, no? Anem a veure'ns.
Clar, la gent ens parla de plural perquè vosaltres ateneu a tota la família, allò que ens deies abans. Clar. Que t'havia tret, no? De, eps, aquí es parla de família, no? Clar, a la família passen coses, no?
Passen
coses. Una de les coses que passen és que els germans poden quedar eclipsats davant d'una situació, una voràgine al voltant d'una malaltia greu que s'ho emporta tot, no? Com s'ajuda que la família trobi aquests equilibris, aquesta relativa normalitat, no?
s'han d'intentar integrar en la mesura del possible dins de totes les dinàmiques familiars. Han d'intentar que no desapareguin a vegades els dos progenitors, no? Perquè sovint ens aboquem cap a l'infant malalt i per la inèrcia del dia a dia el deixem una mica més de banda, el germà o els germans. Llavors, un dels progenitors ha d'intentar estar present sempre, els dos, de forma ideal, però nosaltres hem d'intentar integrar-los en les cures que es facin al seu germà malalt, en les dinàmiques familiars, en el dia a dia, en preparar jocs en el que puguin col·laborar tots dos germans, no? Tenim molts pacients oncològics, però en molts més pacients neurològics, que amb els quals els germans no poden parlar de forma bidireccional, i hem d'intentar establir una relació entre els dos germans sana i bonica.
Clar, tu em parles de jocs i de coses boniques i algú podria pensar que quin estat d'ànima ha de tenir aquella família en aquell moment, no? Què us trobeu i com li doneu la volta en la mesura en la que hi ha d'haver tristesa, evidentment, no? Hi ha un dol que s'està fent allà, no?
Ens trobem de tot, evidentment, i tot és molt... va per fases, com tot en aquesta vida, no? A l'inici acostuma a ser bastant dur, però una vegada ja veuen també la feina que fem, és una miqueta el que deies a l'inici. Quan ens presentem, tothom ens mira amb cara de "ai, ja estan aquí els de pal·liatius". Però quan entenen...
No sou estimats, però després
no.
Ho sou molt.
Exacte, sí, una miqueta el que deia el Sergi. Si en algun moment aconseguim donar alguna alta, no volen marxar. I nosaltres els diem, però enteneu que és
una bona
notícia. Molt bo que us estem donant l'alta, i ens diuen ja, però i si ens quedem una miqueta més, no? Quan realment les famílies entenen la feina que fem, aconseguim entre tots, entre tot l'equip i en col·laboració total amb aquesta família, poder eliminar aquesta tristesa tan important que tenen al principi i normalitzar. I dius, normalitzar, es pot normalitzar aquesta situació? Jo crec que sí, no sé els meus companys què opinen, jo crec que sí, es pot normalitzar aquesta situació.
Avui a l'Ofici d'Educar en temps de suplement, a Catalunya Ràdio, un mapa de pal·liatius pediàtrics a Catalunya.
Em fas una abraçada, sisplau.
Sentim la Paola, la mare de l'Alícia. Quin és l'acompanyament que va rebre de l'equip de cures paliatives pediàtriques?
El equipo de paliativos fue, entre todo, pues lo mejor que le pasó a mi hija al final de su vida, porque ella ya no quería volver a San Juan de Déu, no tenía energía, no tenía ganas, así que decidió seguir el tratamiento en casa y ahí entró paliativos. Prácticamente le dieron gusto en todo. Mi hija se iba apagando día a día. Ellos venían a casa todo el tiempo para ayudarla a que todo fuera más fácil y sobre todo que no tuviera dolor. No solo dolor físico, era animarnos, era con todo el respeto, con todo el cariño y el cuidado, anticiparse a lo que iba a pasar. Era como si conocieran a mi hija mejor que yo en algún momento. O sea, para nosotros era una visita agradable en casa. Era como, uff, vienen paliativos, nos van a dar malas noticias, nos van a decir, mira, le queda una semana o le quedan... Queríamos que vinieran. Era una visita que llegaba a casa a poner las cosas en orden, a poner nuestra mente en orden, darnos el apoyo que necesitábamos en ese momento. Y no sé dónde estaríamos ahora si no fuera por paliativos. Y mi hija tuvo el mejor final posible en casa con nosotros gracias a paliativos.
¿Y quién es el mensaje que vol transmitir a la familia de la Alicia?
Yo quisiera primero agradecer al equipo de San Juan de Déu, a todo el equipo de oncología y al de paliativos, porque cuidaron de mi hija como nadie. Sus últimos meses fueron mucho más fáciles gracias a ellos, para ella y para nosotros. Con el tiempo nos enteramos que venían a casa y tenían que conseguir donaciones para la gasolina, para el coche que traía la pediatra, la enfermera, el psicólogo. Y llegaban a casa con su mejor sonrisa a cuidar de mi hija y a cuidar de nosotros. Entonces quisiera que el gobierno, hasta el pediatra de los niños, fuera consciente de la importancia de los paliativos. Necesitan un equipo mayor porque no dan abasto. Desafortunadamente cada día hay más niños con cáncer y ellos hacen todo lo que pueden por cuidar a los niños y cuidar a los padres.
Sentim també la Karina. El seu fill li van diagnosticar fa 3 anys atàxia espinocerebel·losa.
Vivir con atasia, por su naturaleza progresiva y degenerativa, es un viaje diario lleno de desafíos, emociones extremas, pero también de mucha resiliencia, de amor incondicional y mucha determinación. Esta es una enfermedad neurológica poco común que afecta la coordinación, el equilibrio y el habla, entre otros, y el cual vivimos aquí en casa. A sus 14 años, Sebastián depende 100% de asistencia y después de haber sido un niño normal, en estos últimos años se enfrenta a los retos de esta enfermedad, donde ya no puede movilizarse, no puede hablar, no puede ir al cole, jugar al fútbol o montar su bici, o hacer cosas tan básicas como comer, cepillarse los dientes, bañarse o ir al baño solo. Para nosotros hay días buenos y otros no tanto, pero nuestro propósito es hacer de sus días lo más feliz y normal posible.
I escoltem el vincle que han construït amb l'equip de paliatius.
Hemos creado un vínculo inquebrantable. Son nuestro círculo de soporte que nos mantiene, nos guía, nos protege y nos lleva de la mano. Son los que garantizan que a pesar de estar atravesando por esta situación tan dura y compleja, nuestro Sebastián tiene calidad de vida. En todo momento sabemos que todo el equipo está allí a diario para hacernos este viaje un poquito más ligero de equipaje. Son las llamadas diarias, el seguimiento cercano de la evolución de los tratamientos asignados. Pero aparte de todo el acompañamiento médico, también está el soporte emocional para sobrellevar las grandes pérdidas que van surgiendo por la naturaleza degenerativa de esta condición. El saber que están allí en caso de cualquier emergencia, pues asisten en la coordinación de todos los especialistas que son necesarios. Nos da mucha paz el saber que no estamos solos y que contamos con un super equipo que entiende nuestras necesidades, incluyendo el compartir con padres que tienen situaciones similares.
¿Y qué demandarían la familia del Sebastián?
Para nosotros vivir con Astasia significa navegar un mundo que no siempre comprende los obstáculos a los que nos enfrentamos. Significa encontrar nuevas formas de abrazar la alegría de la vida, incluso cuando las tareas simples parecen montañas que escalar. Pero también significa apreciar el regalo de la vida. Lo que pediríamos es que nos ayuden a generar más conciencia, empatía y ayudarnos a difundir conocimiento sobre estas enfermedades raras que aquejan a nuestros pequeños valientes, para que se puedan generar más investigaciones e inversión para estudiar y conseguir una cura para estas enfermedades que siguen afectando a tantas personas, pero sobre todo a niños. Así como seguir apoyando los equipos de cuidados paliativos pediátricos. Como sociedad, estamos convencidos que podemos hacer un gran esfuerzo para brindarle todo el apoyo necesario a los pacientes de enfermedades raras y su familia. Y para nosotros saber que juntos podemos hacer un impacto logrando un mundo más inclusivo.
El món està ple de misteris.
Doncs avui a l'Ofici d'Educa estem fent aquest mapa de paliatius pediàtrics a Catalunya i ho fem amb el Sergi Navarro, pediatre, amb la Gemma Gómez, infermera d'un equip de paliatius, tots dos, i amb l'Anna Barderí de la Fundació Vilavecchia, la gerent de la Fundació Vilavecchia. Superequip, us han definit com un superequip. I aquella cosa que hem sentit de la gasolina, demanant donacions per la gasolina, per favor, per què necessiteu?
Bueno, jo crec que prèviament a respondre, no? Ho han explicat, no? Ho han explicat tot. Ja ens hem quedat sense...
No, ja t'ho dic jo.
No, hi ha algunes coses que sí que podem afegir, no? Que quan parlàvem de la gasolina, hem passat una història dels paliatius específicament a Catalunya, però també en altres regions, en el que l'atenció paliativa es considerava, doncs, un privilegi, algo que era un plus, no? I que necessitàvem, doncs, això, doncs, del suport d'entitats del tercer sector, com, no? Com ha donat suport la Fundació Enriqueta Vilavecchia, amb arribar a inclús a posar, doncs, cotxes, no? A fer moltes coses que creiem que eren necessàries i que en aquell moment era com un privilegi i s'havia de fer molta cerca de recursos, no? Afortunadament, des del 2020, doncs, ja s'ha incorporat en la cartera de serveis del Sistema Català de Salut. Què passa? Que això ha passat a Catalunya, però hi ha moltes regions d'Espanya i d'altres països que encara no hi arriba i no s'hi arriba de forma equitativa i no està resolt aquest dret, no?
De fet, des del 2020, això, no? L'atenció paliativa pediàtrica ja ha entrat en aquesta cartera de serveis i, per tant, hi ha una xarxa. Salut ha iniciat el desplegament de la XAPI, Xarxa d'Atenció Paliativa Pediàtrica Integral, no? En una primera fase vosaltres que éreu els pioners de Sant Joan de Déu, després Vall d'Hebron i després l'Hospital de Sabadell Partaulí, no? I en una segona fase s'han incorporat les unitats dels hospitals de Sant Pau i Germans Trias i Pujol, no? Així com hi ha també un desplegament que és territorial, no? Del llibre Seguirem vivint, un fragment, perquè jo us vull fer una pregunta, us faré pensar en un moment que sí, us aviso abans de llegir-ho, un moment molt potent que hagueu viscut, que us hagi realment commogut, podríem dir-ho, no? Doncs llegim en aquest llibre. Llavors vaig començar a fer preguntes a la infermera. Què passarà si no es recupera? Quan ens hem d'alertar? Què podem fer per ajudar-la? I les preguntes més difícils i directes, com és la mort, com pot morir, com ho sabrem si passa... Què podem fer si hi ha una aturada cardíaca? Què passarà en les properes hores? Què fem si se li col·lapsen els pulmons? I ella, la infermera, anava responent amb calma i dolçor els nostres dubtes. Si té una aturada cardíaca, és que s'està morint, abraceu-la. Clar, hi ha coses molt emocionants que podeu viure i que segur que heu viscut, no? I jo voldria que m'expliquéssiu cadascun de vosaltres un d'aquests moments que no oblidareu en la vida, no? Que us hagi arribat al cor, que suposo que tindríeu una llista llarga, no? Per qui comencem? Gemma, Sergi, qui comença?
Com vulguis.
M'és igual. Comença tu, va.
Vinga. No, jo sí que tinc... No és un, però són diversos moments, no? I igual que hi ha algun que... d'especial duresa, de dir que inclús, doncs, igual que no podem curar segons quines malalties, també ens passa, quan fem atenció paliativa, que hi ha situacions que no podem controlar com ens agradaria i les minimitzem, però hi ha, doncs, un dolor de molt difícil control o un patiment no, existencial d'aquella persona amb un impacte brutal i que a nivell d'emocions doncs, t'arriba moltíssim i comparteixes, no? En aquell moment, en aquell món de patiment. Aquí, jo crec que aquí hi ha un alt impacte, no, emocional, que per això podem parlar després de la cura dels professionals també i de com ho portem, però també la part de la fortalesa. Jo vull remarcar molt la fortalesa que ens omple d'emocions. I recordo un cas específic d'una nena, com enfrontava, doncs, unes cures que s'havia de fer, com va enfrontar al final de vida com un infant pot arribar a enfrontar un final de vida i treure temes com de llegat, doncs, d'amor, de relacions amb els seus pares, de permisos i d'assegurar-se que un estarà bé quan aquella persona es mori. Jo crec que aquest és un dels moments més impactants a nivell emocional de el que tu dius, de posar-se la pell de gallina, de ser partícip d'aquesta situació.
Gemma, tu vés pensant lo teu. I què n'has après tu d'aquesta feina? Com a gran aprenentatge, eh?
Bueno, jo crec que aquesta feina, el gran aprenentatge és que el dia a dia l'hem de viure, no? Hem de viure, no sabem què pot passar. Però també per l'altra banda, no? De poder valorar aquestes petites normalitats que a vegades ens suposen un problema, una càrrega de, ostres, no arribo al col·le a buscar les nenes, ara, no? Ara la casa, la intendència de les dutxes, el sopar, i aquesta dinàmica que tenim totalment normalitzada, doncs jo a mi personalment m'ajuda a gaudir-la.
Gemma?
Doncs, mira, l'experiència més xocant per mi no
és... Colpidora, posem-hi colpidora.
Bueno,
xocant. Vinga.
Va, perquè no té tant a veure amb un tema de que m'hagin fet una pregunta o no, sinó amb un tema cultural. Hem de tenir en compte que en les unitats tenim tot tipus de pacients de cultures diferents i hem de ser capaços com a professionals de poder aconseguir una bona mort per cada cultura, no per la nostra, sinó per la persona que tenim al davant. I això a vegades és difícil. És difícil perquè estem intentant... Deixem de banda la nostra cultura, però apareix entremig. No hi ha coses que no entens. I hem de ser capaços de fer-ho. Per això és tan important poder tenir una agent espiritual, una persona que estigui una miqueta formada, sobretot en cures transculturals i en multiculturalitat en l'equip, perquè ens trobem situacions molt diferents a el que nosaltres faríem. Llavors...
En quin cas et vas trobar que et va fer aquest clic?
Clic. Bueno, va ser un final de vida que jo hagués manegat diferent, com a Gemma Gómez, cultura latina. Era una cultura diferent, que no acceptaven del tot l'ús dels mòrfics, i va ser un final de vida, per mi, dur, però molt bonic per la família. Però per mi va ser molt dur de sortir d'aquella casa i posar-me a plorar com una nena petita, perquè jo no ho entenia. Va arribar el Jordi, que és el nostre psicòleg, que em va dir, Gemma, és la seva cultura. Per ells ha sigut una mort meravellosa. No pensis que ho has fet malament, perquè jo em culpava. És que clar, és que no li he posat la morfina, és que no li he posat el midazolam, és que mira com ha anat. I ell em deia, ells com han viscut? No, ells bé. Doncs ja està. Tu ets important, però ells són més importants.
I el teu gran aprenentatge fent aquesta feina?
El meu gran aprenentatge és que és más de lo mismo. Que hem d'intentar viure el dia a dia i que aquestes famílies ens ensenyen moltíssim, moltíssim. Jo he après molt a la carrera, jo he après molt al màster, però jo on de veritat aprenc és cada dia a cada casa. Cada dia aprenc alguna cosa nova. No tant de tècniques, evidentment, sinó de manera de veure la vida, de manera d'enfocar les coses que vindran. Ells m'ensenyen moltíssim.
Avui, a l'Ofici d'Educar, fem un mapa de pal·liatius pediàtrics a Catalunya.
Tinc mal de panxa.
Igual que se l'ha d'acompanyar en el moment de néixer, se l'ha d'acompanyar també en el moment de morir. Núria Carci.
Avui a l'Ofici d'Educar parlant de cures pal·liatives pediàtriques amb el Sergi Navarro, l'Anna Verderí i la Gemma Gómez. L'any 2016 la Fundació Vilavecchia, Enriqueta Vilavecchia, va iniciar un projecte de cures pal·liatives pediàtriques per donar resposta a les necessitats d'atenció integral als infants i joves afectats per malalties greus, cròniques, complexes o que limiten la vida. Quin ha estat aquest impuls que heu fet des de la Fundació Enriqueta Vilavecchia? Torno a la benzina i a les donacions, perquè això no ha de ser així, no? Però sort, ens deia el Sergi, a fundacions com la vostra, no? Quin ha estat aquest impuls que heu donat?
Doncs ens varen proposar en el seu moment, després de fer un estudi a tot Catalunya. Catalunya és referent en l'atenció amb cures pal·liatives, però amb una mirada posada en les persones adultes. I a la Fundació ens varen proposar millorar l'assistència quan qui està en aquesta situació és un nen. Vàrem impulsar un grup de treball amb els 5 grans hospitals amb els que la Fundació sempre ha treballat, que són els que has anomenat tu abans, Sant Joan de Déu, Vall d'Hebron, Parc Taulí, Sant Pau i Germans Trias i Pujol, i vàrem crear un model possible de xarxa d'atenció que pogués fer arribar aquesta atenció a totes les famílies que ho necessiten. Tu dius, quina és la frase que, o el moment que vosaltres us ha impactat molt? I jo intentava rescatar també com a Anna, com a directora d'una fundació, i recordo una vegada una mare que em va dir, això que jo estic rebent, ho tenen totes les famílies que ho necessiten a Catalunya? I jo li vaig haver de dir, no, ho teniu molt poques, perquè encara no hem arribat a poder donar aquesta atenció tan especialitzada que acompanya durant tot aquest procés.
Anna, ara sí? Totes les famílies ho tenen ja?
No, no encara.
Què falta?
Falta. Creiem que bastant, però també creiem que hem avançat molt. Vàrem aconseguir impulsar les unitats de cures pal·liatives, vàrem ajudar en aquests grans hospitals a crear cada un la seva. Aquestes unitats varen començar a treballar. Vàrem anar acumulant experiència. L'any 2020, com bé heu dit, el Departament de Salut va entrar en cartera de serveis el treball de 3 d'aquestes unitats. Nosaltres seguim ajudant i mantenint a altres 2 que estan des del principi, que és Germans Trias i Pujol i Sant Pau, i que estan fent molt bona feina, i falta que arribin a altres hospitals del territori. Hem d'arribar a ajudar a 3.000 nens que ho necessiten. En aquests moments, les dades de l'any passat arriben a prop de 900 nens. Encara ens falta per...
De 900 a 3.000?
Sí.
Atenció, aquí que hi ha un marge de millora molt gran, encara.
I és una funció de les entitats com la nostra assenyalar necessitats, assenyalar forats en el nostre sistema i de vegades impulsar tossudament la millora en aquestes àrees. Això és el que vam fer amb l'aliança dels 5 hospitals i el que seguim fent. Seguirem ajudant-nos fins que això sigui possible i que tornem a posar Catalunya en el mapa com un model d'atenció en cures pal·liatives, en aquest cas a nens.
I en aquests objectius, el projecte estrella de la Fundació Vilavecchia és el hospice pediàtric. Què és això d'un hospice pediàtric? Què voleu fer? Què voleu aconseguir? En què consisteix, no? Perquè això és un model, diríem, que ve d'Anglaterra, crec,
sí,
no?
Sí, el projecte estrella ha estat la creació d'aquesta xarxa, no? Que en el seu moment va ser el projecte Compte amb mi, que volia dir una mica això que han explicat el Sergi i la Gemma, no? Compteu en nosaltres amb tot aquest procés de malaltia. I ara volem posar la cirereta al pastís, que es crea un hospice pediàtric, que és un tipus de recurs que no existeix a Espanya, i atenció, en volem crear un, el primer, i després replicar-lo arreu del territori. Un hospice és un centre que acompanya, que atén a nen amb malaltia que no es pot curar i que ajuda les seves famílies. No és un hospital, ja estan als hospitals. És un centre que es posa a disposició dels hospitals i dels seus professionals, també per ajudar-los a ells, per a aquelles famílies que necessiten un moment de respir, de descans, que necessita un acompanyament especial en els últims dies de vida, quan a casa això no és possible, i tot un servei d'atenció de dia, on sigui possible el lleure, les activitats, la diversió, el joc, i també creació de records positius, que és una part important també per a aquestes famílies.
I com es pot fer possible tot això? A mi sempre em fa por que no pensem que al final ha de venir de l'àmbit privat, i això és una, com deies tu, és un deure, no?, d'una societat del benestar, no?, que a poder acollir aquests moments tan, tan delicats, no?
És la nostra obligació fer-ho. Si ho detectem, hem d'ajudar al sistema, i en aquest cas nosaltres ho estem fent sempre també informant a l'administració. Hem d'ajudar a assenyalar allò que cal fer i impulsar-ho. Nosaltres no ho podem fer sols, com a Fundació Vilavecchia. Ens estan ajudant moltes persones, entitats, empreses, i volem mostrar que això aquí no ho tenim i que altres països, com tu deies, a Anglaterra, hi ha 54 hospices pediàtrics.
54?
Aquí no n'hi ha cap. És un tipus de centre petit, pròxim, acollidor, és casa, i dona aquest suport a les famílies que necessiten. S'ajunten les mares, fan un cafè, s'expliquen, s'ajuden. Hi ha tot un programa també d'atenció al dol, important seguir ajudant després, i també un centre de referència per a escoles per ajudar la comunitat educativa, un altre dels temes importants, no? Quan hi ha un alumne amb aquesta situació, que puguem ajudar la comunitat educativa a resoldre o atendre, i no solament quan hi ha un alumne en aquesta situació, també d'una manera pedagògica, cal que incorporem el tema de la malaltia i de la mort en les nostres línies d'ensenyament.
54 a Anglaterra, anem perdent, Sergi Navarro. Posats a fer preguntes, sabem ja què és un hospice pediàtric, i què és la Casa Sofia? Explica-m'ho.
La Casa Sofia és un centre d'atenció intermèdia, que es diu.
Que no seria un hospice, seria una altra cosa.
Bueno, ara us explico la història. Sí, jo crec que ens farem una idea de com, de l'evolució. Ho dic perquè la història és important, perquè el que estem fent en definitiva entre uns i altres, administració, fundacions, professionals, famílies, és posar resoldre algunes incògnites, no? Hi ha algunes incògnites que encara estan per resoldre. El fet de que no hi hagi aquests 54 hospis que hi ha, no? 54 a zero, diguéssim, que aniríem, és també per un, a part de la tradició paliativa del Regne Unit, també per un tema del sistema, no? De com és el sistema de salut i com s'organitza i quines estructures encaixen, quines no. I una mica el que ens va passar és que pensant, no? Fa 6 o 7 anys, pensant en, també mirallant-nos en estructures que existien en altres països, doncs vam fer una proposta al sistema i com que s'estava creant la xarxa, doncs va encaixar que pogués haver-hi un centre que fos, no?, amb aquest esperit hospice, però integrat en el sistema català de salut, doncs en forma de centre d'atenció intermèdia i com una peça clau de transició de l'hospital d'aguts al domicili, no? Són famílies que necessiten, doncs, que a vegades són dispositius nous, necessiten recuperar-se i ja no cal que estiguin en un hospital, doncs amb tot el que suposa un entorn hospitalari, sinó que necessiten un entorn específic per nens i famílies amb aquesta situació i que s'entrenin al màxim a les famílies, que es recuperi el màxim el nen i se'n puguin anar cap a casa. Així com també doncs, atendre el final de vida o donar un respir a les famílies perquè ho necessiten, no? Hem parlat abans dels germans, també. Necessiten les famílies estar pels altres germans. Clar que és normal estar pel que està més, no? Pel més vulnerable, pel que està passant pitjor. Però també que tinguin un espai aquestes famílies és fonamental, no? Per tant, pretén donar resposta a això, a facilitar que les famílies estiguin al màxim a casa, cosa que a vegades a l'hospital és més de caixa o faixa, no? És difícil que hi hagi una estructura d'entrenament i una estructura amb un pensament de malaltia complexa, sinó a l'hospital a vegades hi ha situacions que actua una mica com una fàbrica, està més acostumat a que hi ha un problema A i una resposta B. I això...
Estàs més còmode a casa.
No és sempre, exacte.
Sempre. Ara ja hem pogut fer aquest mapa, estem millor, però hem dit que hi ha un marge de millora important, i jo us demanaria, què demanaríeu, ara és el moment, a l'administració, i sobretot a la societat, i sobretot a aquelles famílies que pensin, a mi això no em passarà mai, no té res a veure amb mi, no m'afecta, a més no m'ho vull mirar, perquè qui es vol mirar la mort d'un fill, o la possible mort d'un fill, no? És el moment. Què diríeu, Gemma? Anna, endavant.
Bueno, si em permeteu, jo volia explicar que el projecte aquest del hospice que tenim és el projecte del Pavelló de la Victòria. I és rehabilitant un pavelló històric, Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, que està dintre de l'Hospital de Sant Pau, del recinte modernista. I va ser creat fa 100 anys, aquest edifici, per la donació d'una família que tenia una nena que es deia Victòria, que va morir per causa d'una malaltia. En el seu moment, ja fa 100 anys, la societat civil catalana es va organitzar per fer possible, després d'aquella donació, la creació d'aquest espai, que va ser el pavelló dedicat a la pediatria dintre de Sant Pau. És a dir, és molt nostre això, d'organitzar-nos per impulsar la creació d'un recurs i que després segueixi endavant. I nosaltres com a fundació estem demanant la col·laboració de tothom, per això li diem una victòria de tots. Ho fem de la mà de l'administració, que és qui després gestionarà aquest centre. I en diem una victòria de tots, com tu molt bé has dit ara, perquè això no és solament el problema de les famílies que tenen un nen malalt, això és el problema de tots. I a Catalunya hem de saber cuidar de la millor manera possible aquells nens que no podem curar de la seva malaltia.
Gemma, és el moment de... Què demanes?
Va. De fer la carta als Reis.
Ah, exacte.
Bueno, recursos. Què hem de demanar? Hem de demanar recursos... per poder realment...
Això a l'administració.
Sí, a l'administració hem de demanar recursos.
I a les famílies?
A les famílies...
I a la societat en general?
És difícil, però demanar-los que no tinguin por de parlar de tot això. És una cosa natural en la que hem de perdre-li la por. Hem de perdre la por i nosaltres tenim molta part aquí a fer, que és donar visió de tot això.
Sergi, tens feta la carta?
Sí. Sí, jo crec que aquesta part... Jo crec que l'administració la incloc en la societat, no? De manera que si com a societat, pues, no? Jo crec que si no som capaços d'aixecar-nos i de reivindicar això que estem posant aquí sobre la taula pels nens, pues, ja no sé per què ens hem d'aixecar, no? i que ens deixem remoure, que ens deixem tocar per la duresa de la vida finita, de la mort, de les malalties, de la vulnerabilitat, de la decrepitud, perquè crec que fent el cor fort, en aquest cas, no ens serveix, que el cor ens ha de brollar en aquest sentit, i que, com deia la Gemma, no? Si som capaços de tenir una mirada directa i al final fer-nos responsable del que passa, doncs, no deixa de fer-nos, en el fons, més humans.
Com es perd la por a la mort? I a la mort d'un fill, buf!
Acceptant que és una part de la vida. Uh-huh. I acceptant que, malgrat hi hagi un pronòstic de vida i uns dies per endavant, cal centrar-nos en el nen, en la seva vida, en la seva dignitat, i cal que ajudem en aquestes famílies, que no neguem que aquí hi ha aquesta realitat, per molt mal que ens faci.
I que la por hi ha de ser, o sigui, la por està, no és res dolent tenir por, tenir tristesa, no? El tema és tenir-ho present, que això passa, i fer-te càrrec, no?
Clar, vosaltres, abans ho dèiem, no? Deveu fer molta feina, vosaltres, per poder sostenir una feina com aquesta, no? Com ho aguanteu, això?
Bueno, algun entrenament, no? Algun entrenament hem tingut i, afortunadament, ho tenim molt present i hi ha espais d'autocura, no? Espais que considerem, sempre expliquem que hi ha uns formals, no? I que sembla que els hàgim de tenir només els de paliatius, però, ostres, a unitat de cures intensives hi ha un molt patiment. Vull dir que la medicina, la infermeria necessita un suport de cura del professional, no? De cuidar els que ens cuiden, i això és fonamental. I
Gemma, tu com et cuides?
Jo he de fer aquí un petit incís, perquè no tots els hospitals tenim els mateixos recursos.
Eps.
I és veritat que a vegades cuidar l'equip passa a un segon pla, no? Hi ha uns recursos destinats a certes coses, i la cura d'un equip, com deia el Sergi, no només de pal·liatius i no només de pal·liatius pediàtrics, sinó de tots els professionals de l'hospital, és un tema pendent en alguns llocs. Llavors, com es cuida la Gemma? Doncs la Gemma comparteix experiències amb els companys, explica les seves històries fora, es desfoga, se'n va a ballar i se'n va d'excursió. Ah.
Estupendo, molta vida. Vull que acabeu una paraula, trieu una paraula per acabar. Penseu-la bé, Us dono uns segons, penseu la paraula. Acabem amb una sola paraula. Anna, comencem per tu.
Vida.
Vida.
Dignitat.
Sergi?
I amor.
Vaja, ens ha quedat rodó, això, Ningú s'imaginaria de què estem parlant. Doncs sí, avui hem fet un mapa de pal·liatius pediàtrics a Catalunya amb el Sergi Navarro, l'Anna Barderí i la Gemma Gómez. Una forta abraçada.
Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
A tots. L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar, o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Llibres per somiar.
I avui el llibre per somiar és El bandit i les bessones, Mataquín. Jaume Centelles.
Hola, què tal?
D'Oriol Canosa.
Correcte.
Què ens explica aquesta història?
Aquesta és una història molt ben escrita, que parla de, com diu el títol, d'un bandit, que és la història d'un bandit que li passa en un estiu de 1927. Comença que un tassador d'art va a una illa, que és on passa tota la història, troba una maleta, una amb documents i amb papers, aparentment inconexos. Se l'emporta i veu que totes tenen la data, i a partir d'aquí va muntant la història i veu que allà hi ha un relat increïble. Però com ell no sap escriure, diu, saps què faré? La deixo aquí, lector, tu que ets bon detectiu, pots anar llegint i segurament podràs esbrinar què va passar aquest estiu. Llavors aquí cada capítol és un escrit d'una de les bessones, de la Martina, l'altre de la Paula, l'altre del bandoler o del bandit, l'altre un informe policial, l'altre és un bitllet, l'altre una recepta de cuina, l'altre una partitura musical, etc. I així vas esbrinant mica en mica què va passar. I el que va passar és que aquest bandoler, aquest bandit, de nom rus, que ara no me'n recordo com es deia, però t'ho llegiré de seguida, Gregori... No me'n recordo. Gregori... Hòstia, espera, tenia un nom així com estrany. Ara t'ho llegiré. Gregori... Mikhailovich Semyonov. Aquest senyor tenia deutes amb el seu sindicat de bandolers, que estan afiliats a un sindicat. Mm-hmm. I llavors diu, no patiu, que tinc aquí una idea per aconseguir diners, que és segrestar a una de les bessones d'una família rica de l'illa, a la Paula concretament. Mm-hmm. I així ho prepara, i hi ha un segrest, i tu vas veient mica en mica, amb tots els documents, com es va traçant la història. És xulo, perquè és un bandoler bo i amb ella la té allà amagada o segrestada, i la cuida molt, li toca l'acordió perquè ell és molt bon músic, miren les estrelles, dinen, etc. Passa que al final l'enxampen la policia de l'illa.
No ens expliquis al final,
i el condemnen a mort a la forca. A mort. I a partir d'aquí intervenen les dues noies per mirar de com
el saben. I no sabem com acaba.
No, això s'ha de llegir. Gran història, perquè dic, és com un trencaclosques amb un happy end, que diuen ara els moderns, amb un final molt feliç i molt divertit. Gran novel·la per llegir a partir de quart, cinquè, i crec que s'ho passarà molt bé. Diria que aquest és un dels llibres que formen part de l'atrapallibres d'aquest any. Molt bona novel·la, molt bona.
I a partir d'aquesta molt bona novel·la que diu el Jaume Centelles, El bandit i les bessones de Mataquín, és que us fem la pregunta, que és: quin instrument musical toca el bandit?
El bandit, que és bona persona.
Respostes a l'oficideducar@ccma.cat. Teniu temps fins diumenge.
Correcte.
I ja tenim la guanyadora del llibre Tortuga versus Llebre, La revenja, que és la Patrícia Escobé. Felicitats. Perfecte. A la Patrícia, que s'emporta aquest llibre.
I tant, bon llibre, també.
I recordem la pregunta que us fem aquesta setmana del concurs dels llibres per somiar, El bandit i les bessones Mataquín, de l'Oriol Canosa, que la pregunta és: quin instrument musical toca el bandit?
Això mateix. Ho hem dit, crec. O se m'ha escapat.
Reviseu el llibre o reviseu l'àudio d'aquest programa. Tu toques algun instrument musical, Jaume?
Ara ja no, abans sí, abans tenia un saxofó i m'agradava tocar.
Un saxo
de jove? Sí, de jove, tots hem tingut una història i un passat. Sí.
I si jo et digués quin instrument t'agradaria tocar, què diries?
Instrument que
tocar... Que voldria ser destre tocar, no? Jo, per exemple, ja t'ho dic ara, a mi m'agradaria molt tocar el piano. Sempre el que piano. Escric amb el teclat, ostres, penso, estic tocant el piano.
Doncs mira, a mi m'agrada molt la guitarra, però com sóc esquerrà tinc problemes amb les cordes al revés i ja ho he abandonat. Però la guitarra m'agrada molt, sobretot l'elèctrica.
Ah, i saps tocar-la?
No, perquè van les cordes al revés i pels esquerrans tu has de posar...
Però n'hi ha guitarres per esquerrans?
Sí, mira, el Paul McCartney tocava amb una per esquerrà. Uh-huh. Sí, n'hi ha, sí. Però la música en general és un bon què. Escoltar-la, tocar-la i viure-la.
Petons musicals, Jaume Centelles. Fins a la propera.
Adéu.
I la setmana vinent tornem estrenant una tertúlia de joves prous. Deixem amb Sílvia Pérez Cruz. Planetes i uranetes. Sigueu lúdics, positius i alegres, i una mica d'empatia per salvar el món, i sobretot sentit de l'humor i sentit comú per cuidar les vostres criatures. Petons de la Núria Ventura i la Rosa Silluer, i fins la setmana vinent.
Com sa germana. pedres i escarbats. Els homes de la terra sent companys i eren cuir de fa tants anys. I ell bateu arran de pell, arran de crit, arran de ventre, arran de morsa, fins a plorar de riure o de sentir tan
sentir tan mal, et sento prou per als planetes.